Avui una de les teves històries vintage que treus del calaix i que ens porten a parlar, atenció, de la temporada 1983-1984. I no parlem de futbol, sinó de bàsquet. Un final...
La primera de les lligues ACB.
Increïble.
La primera de les lligues ACB, que a més jo se va decidir també per primera vegada pel sistema de play-off, i on es va permetre l'alineació de dos jugadors estrangers per plantilla. En el primer partit d'aquell play-off final que van disputar el Barça i el Real Madrid, el Madrid va guanyar clarament el Palau Blaugrana per 65-80. El Barça venia de la ressaca del trauma d'haver perdut la final de la Copa d'Europa a Ginebra contra el Banco di Roma, Larry Wright, i el conjunt blaugrana estava anímicament molt tocat i es va veure sorprès pel Madrid en aquell partit d'anada. Tothom donava per favorit en el segon partit al Real Madrid i per guanyar aquella lliga. Però la cosa va sortir absolutament al revés del que s'esperava a la capital. I el segon partit, que es va jugar al Palau del Pavelló de la Ciutat Esportiva del Real Madrid, el Barça va sorprendre el Real Madrid en un partit que va anar molt igualat, empat a 38 al descans, però que va tenir un episodi certament inèdit en el moment que quedaven 5 minuts i 32 segons pel final del partit i els narradors, la parella Quiroga, Nacho Blanco, de Televisió Espanyola, Héctor Quiroga i Nacho Blanco, explicaven així l'incident que marcaria el desenllaç del partit.
Ha habido ahí un roce entre Davis y López Iturriaga. Hay puñetazos, tremendo lío. Davis, López Iturriaga, Romay que se ha ido por él. Se han enfrascado...
Ball de bastons, Canut.
Ball de bastons, la jugada va ser un bloqueig que va fer Davis per Epi, i intentava passar aquest bloqueig López Iturriaga, que era el defensor d'Epi, i de sobte López Iturriaga va deixar anar el colze a l'alçada del coll de Mike Davis, que va rebre un dur impacte, i que ràpidament es va regirar, i amb un crochet de dreta va deixar cau i fulminat en el parquet a López Iturriaga. Aleshores va intervenir Fernando Martín per separar-los, va donar una empenta a Mike Davis, i la cosa va acabar amb la desqualificació de Davis, de López Iturriaga i també de Fernando Martín, tot i que els comentaristes de Televisió Espanyola no es van enterar que Fernando Martín havia estat desqualificat al llarg de tots els minuts que van restar de partit. La cosa així va arribar als últims segons amb un resultat molt ajustat, 67-69 a favor del Barça, amb un últim llançament de Wayne Robinson de tir lliure que va llançar a fallar per intentar capturar el rebot, i la cosa es va decidir en l'últim segon dels 40 minuts reglamentaris de la següent manera.
Empat a 69
gràcies a que Wayne Robinson havia capturat un rebot, i amb el rellotge a zeros en el resultat final del temps, els àrbitres van xiular una falta personal a favor del Real Madrid i dos tirs lliures de Wayne Robinson van portar el partit cap a la pròrroga. Però resulta que la gent, com que desconeixia com funcionava això del sistema dels play-offs, pensant que en el segon partit el Madrid havia empatat a 69 i que havia guanyat el Palau Blaugrana de 15 punts, la gent va creure que amb aquell resultat el Madrid era campió i va envair la pista per celebrar el títol de campions de Lliga. Bueno, allò va ser un autèntic sarau entre les protestes dels seguidors de la banqueta del Barça i els jugadors del Barça, que no entenien com se'ls havia pogut xiular aquella falta personal que consideraven que era fora de temps. La cosa és que es va haver d'anar cap a la pròrroga, i a la pròrroga el Barça, aprofitant la seva superioritat amb les dues absències en el Real Madrid, de López Iturriaga i de Fernando Martín, i la baixa de Davis, doncs es va acabar imposant gràcies a dos tirs lliures de Juanito de la Cruz a falta de 3 segons pel final del partit.
Personal de Romay. Quedan 3 segundos y empate 79.
Dos tiros para Juan de la Cruz. Todas las posibilidades para el Barcelona.
Un punto de ventaja para el Barcelona. Y ahí están los dos puntos de ventaja. Mira Juanito Corbalán y se acabó el tiempo y ganó el Barcelona. Ganó el Barcelona.
Ganó el Barcelona.
Calia
jugar un tercer partit, però clar, calia també saber quina era la decisió del comitè de competició. I aquí va començar el gran robatori. Sobretot perquè la primera deliberació dels membres del comitè de competició que presidia l'inefable Eugenio Mazón va tenir lloc, David, ni més ni menys que a la mateixa barra del bar de la Ciutat Deportiva del Real Madrid. Allà, entre canyes de cervesa i taquitos de jamón, doncs els membres del comitè de competició van començar a barruntar quina havia de ser la seva decisió. Aleshores van ser convidats a anar a Televisió Espanyola a intervenir el programa Teledeporte, on va ser entrevistat Eugenio Martón per la periodista coneguda com la merengona Maria Antonia Martínez. I aquesta va començar a perpetrar la història de que la jugada, l'acció de López Iturriaga era un lance del juego i que, per tant, no calia ser sancionat. I aleshores es va començar ja a confirmar aquesta teoria, aquesta tesi, que López Iturriaga era un lance del juego i que només calia sancionar a Davis i a Martín. No et pots ni imaginar els renecs que hi havia a les habitacions dels jugadors del Barça mentre veien el programa aquell de Teledeporte. De sobte vaig agafar, perquè va ser tot un episodi que vaig viure molt de prop a l'Hotel Cuzco de Madrid, vaig agafar el delegat federatiu del Barça, Carles Baguer, i li vaig dir: Carles, anem cap al Pirulí, que era on estava reunit després del programa Teledeporte al comitè de competició, perquè crec que allà està succeint un autèntic robatori. I així va ser, perquè quan vam arribar al mateix Pirulí de Televisió Espanyola, ens vam trobar que sortia de les instal·lacions Jesús Álvarez amb el seu triomf descapotable i ens anunciava, ens avançava, quina havia estat la decisió del comitè de competició, que sancionava amb 6 partits a Mike Davis, amb 3 a Fernando Martín, i absolia el causant, el provocador de tota la trifulca, a López Iturriaga, i per tant permetia que pogués jugar l'últim partit, el tercer partit, que s'havia de jugar l'endemà en el mateix pavelló de la Ciutat Esportiva del Real Madrid. El Barça no va acceptar ni de bon tros aquella decisió. Va haver reunió de matinada a l'Hotel Cuzco per part dels mateixos jugadors que van ser despertats de les seves habitacions, amb el tècnic Antoni Serra i el directiu responsable de la secció, Josep Maria Miralles, en contacte directe amb Josep Lluís Núñez, i cap a les 3-4 de la matinada el Barça va decidir que no es presentava a jugar a l'endemà el tercer partit i que volaven al primer pol aeri a les 8 del matí cap a Barcelona, deixant de jugar el partit i amenaçant amb que no deixaria jugar els seus jugadors internacionals als Jocs Olímpics de Los Angeles del 84. Al final, la Lliga, sense jugar el tercer partit, se li va donar al Real Madrid, però també és veritat que els jugadors del Barça van pressionar per poder anar a la selecció i finalment aquests van poder participar en la famosa medalla de plata dels Jocs Olímpics de Los Angeles del 84. Al cap d'uns quants mesos, quan ja s'estava jugant la Copa Europa, una decisió del Comitè Superior de Disciplina del Consejo Superior de Deportes li va donar la raó al Barça en la seva reclamació i va considerar que López Iturriaga no podia haver jugat aquell tercer partit, aquell possible tercer partit de la final del play-off del 1984 de la Lliga CB.
Imagineu-vos que avui passés això i que el Barça, sigui de bàsquet o de futbol, decidís no presentar-se a un partit. El cas potser una mica més similar que vam tenir va ser aquell tema, en el cas del futbol, quan el Barça es va quedar sense jugadors internacionals perquè no es va permetre doncs que jugués un partit doncs,